Estels.
Un minut per sobre de 3:15 del matí. Arrenquem Estels, una secció que fem amb la col·laboració de l'Associació Astronòmica Valldoreix-Sant Cugat i que ens apropa la fundadora i secretària executiva precisament d'aquesta entitat, la Carme Mas, que ja es troba aquí amb nosaltres a aquesta hora. Carme, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Avui hem decidit que parlarem del Sol. Del Sol com un forn nuclear, podríem parlar del bosó de Higgs, però preferim, Carme, deixar-ho per l'última secció, oi? Per d'aquí 15 dies, amb més calma.
Sí, perquè és un tema que, a veure, s'ha de preparar molt i s'ha de fer a nivell divulgatiu. Nosaltres som amateurs, no som científics. Aleshores, la nostra vocació és explicar a la gent les coses molt senzilles, molt extensibles a tothom, perquè dona la sensació que l'amateur no sap. Sí que l'amateur sap. Sigui de l'especialitat que sigui, de la branca de la carrera que tingui o la branca que sigui. El que passa que som prudents i dins d'aquesta prudència l'amateur doncs, no ha de ser valent i llançar-se i explicar i sense entendre. Primer ho has d'entendre, l'amateur ho ha d'entendre i després poder-ho explicar amb la gent que comença a encetar-se amb l'astronomia.
Sí, perquè oients en tenim de tots tipus i sí. Hi haurà qui li interessa més l'astronomia i hi haurà qui, mira, aquesta secció
llavors,
li agradarà però no l'apassionarà.
El que em preguntes del bosó de Higgs es pot explicar des de la vessant física molt difícil o des de la vessant divulgativa i des de la vessant poètica, fins i tot metafísica, si tu
sí?
vols.
Sí, doncs a veure quin escollim aquell dia.
Sí, però vull dir molt fàcil.
De moment consideres que s'està explicant, s'està divulgant bastant bé, però...
Sí, hi ha notícies una miqueta precipitades... pel que jo he més que llegit, he telefonat directament a companys científics, tot i que no sóc científica, vull dir, sóc amateur de l'astronomia, la meva especialitat
és... Per això has tocat a companys científics?
Sí. M'han dit que bé, és un 90,9% que s'ha descobert aquesta possibilitat. I hem d'esperar una mica. No hem de ser tan inquiets, tranquils, ja sortirà. Que s'ha descobert quelcom, sí, que... Bueno, s'ha batejat com a bosó de Higgs, és possible, però hi ha moltes coses a afegir encara i en parlarem, si tu vols, la 24, que tindré més notícies
exacte,
fresques.
Exacte, s'anava a dir. Potser sí. Tenim ja més confirmacions a aquell
sí,
dia.
Sí.
Carme, avui el Sol és el que ens ocupa. Per què el Sol com un forn nuclear, ens dius?
Com que hi ha aquestes protuberàncies i aquestes flamarades i se n'espera una de sonada pel 2013, bé, el Sol, perquè un forn nuclear... Ja se sap que és la nostra estrella principal i que és font d'energia, que es manifesta sobretot en forma de llum i calor, té una gran activitat. Per dir-te que cada segon milions de tones d'hidrogen es fusionen, s'uneixen, alliberen energia equivalent pel que he llegit a unes... uns milions de bombes nuclears.
Això cada segon que passem nosaltres ara.
Cada segon terrestre, que és impressionant. I tot que el Sol té una aparença tranquil·la, poètica, font de vida, de calor i de bellesa, amaga un reducte fosc, que és la seva perillositat i la seva agressivitat. Ens pot golpejar amb una tempesta solar, és a dir, que és una tempesta, un flux de gran radiació emesa pel Sol que arriba al camp magnètic de l'atmosfera de la Terra. Bé, doncs, aquesta tempesta solar, a part d'això, també hi ha les anomenades ràfegues, amb les quals s'associen els raigs gamma, els microones, els raigs còsmics... i les famoses protuberàncies solars, que també és diferent.
Què serien exactament les protuberàncies solars i també les taques solars, explicat per un nivell amateur?
Amateur, sí, que és la nostra funció. A veure, no, et deia això amateur perquè vaig llegir una contra, que precisament una persona que té la carrera que jo tinc, filòloga, deia, sempre m'havia agradat la ciència i mai ningú em feia cas pel fet de tenir filologia, no filosofia, no, filologia, no? I a mi em passa el mateix, vull dir, m'encanta molt l'astronomia i penso, bueno, com que és filòloga no en sap, no en sé, no sóc científica, en aquest sentit sóc més aviat científica en el terreny filòloga.
Exacte,
no,
però t'hi has interessat.
Però sí, fa molts anys que llegeixo astronomia, llavors la prudència en els amateurs ens ensenya que no ens podem llançar, no podem dir el que no sabem, sinó que ens hem de preparar per engrescar la gent que comença i s'enceta a l'astronomia, però hem de ser humils i dir que l'amateur sap però calla i dona pas i obre camí pels que ja en saben i ho saben explicar millor.
Bé,
una protuberància, sí. És un flux de plasma solar, de plasma solar, molt lluminós, té una extensió de milers de quilòmetres. El plasma és un fluid, per això, eh? Presenta unes propietats diferents dels sòlids, líquids i els gasos, de manera que es pot considerar un altre estat de la matèria. Mira, hi ha dos tipus de plasma. Per posar un exemple molt fàcil, eh? Segons he estudiat i llegit. Hi ha els plasmes terrestres, que és el foc i el llamp.
El foc, has dit?
El foc i el llamp. Per exemple, el llamp, durant una tempesta, presenta en la superfície, el llampec descarga 30.000 amperes.
I ara anem al foc.
I...
O no, encara no.
Espera't.
Soc inquiet, també.
I 100 milions de volts, eh? I tenen, emeten llum, ones radioelèctriques, raig gamma, ai, raig X, perdó, sí, raig gamma, etc. Després hi ha els plasmes especials astrofísics. No parlo del foc perquè és terrible, tu. I més amb aquestes temperatures. El plasma astrofísic o especial... és el plasma que hi ha en el medi interplanetari, és a dir, el medi interplanetari és la matèria que hi ha entre els planetes del sistema solar, el medi interestel·lar, la matèria que hi ha entre les estrelles, el medi intergalàctic, que és la matèria entre les galàxies. Bé, tornant a les protuberàncies, vaig de pressa, veig que mires el rellotge, les protuberàncies freqüentment el Sol emet erupcions solars, que és gas calent. Llavors, les protuberàncies són allargades, lligades als canvis del camp magnètic del Sol, algunes molt poderoses, una de petiteta, per exemple, m'han explicat que de 100.000 quilòmetres d'altura podria atrapar la Terra. I què podria passar? Doncs fer malbé els satèl·lits de comunicació, sobretot, i perquè tenim una gran sort, això m'ho va explicar ahir un científic, el vaig trucar perquè m'assessorés, m'ha dit, la protuberància decau una vegada s'ha allunyat de la superfície del Sol, per tant no hem de tenir tanta por, ens ha de fer respecte. M'has preguntat també per les taques, no? Per les taques solars.
Sí, també tinc curiositat.
Val. Només veiem la capa exterior del Sol, és a dir, la fotosfera, que té, m'ha dit, 6.000 graus Celsius de temperatura. I les zones fredes, que tenen 4.000 graus de temperatura, són les famoses taques solars, que apareixen, creixen, canvien de dimensions, d'aspecte, per desaparèixer. Normalment diu que la vida d'una taca solar és d'una setmana, de dues setmanes, i ja està, i que es comporten com huracans terrestres.
Avui, Estels, estem parlant del Sol. Quina és la producció energètica del Sol, Carme?
A part de ser l'estrella més propera a la Terra, com tots els estels, el Sol és, també, com tots els estels, l'únic cos de l'univers que emet llum. Només les estrelles emeten llum. La seva producció, per què t'ho dic? Perquè la producció energètica del Sol, la seva lluminositat, equival a 400 bilions de bilions de watts. És a dir, el Sol genera més energia en un segon que la que ha consumit la història de la humanitat des que existeix.
Curiós.
Per segon, sí. I això sí que me n'he assessorat bé, abans de dir-ho per ràdio. És a dir, que una energia solar que és emesa amb una uniformitat en totes les direccions, la Terra només rep uns 2.000 milions de watts per segon. Imagina l'energia que queda esmesa per l'espai i no es pot aprofitar. Aquesta petita fracció d'energia solar és la que ens alimenta a la Terra. Dir també que part d'aquesta energia que genera el Sol és invisible. Dins d'aquesta 2.000 milions de watts
que només arriben a la Terra?
Sí, moltes invisibles, doncs els ultraviolats, els raig, les ones de ràdio, el que mira, tu i jo, que ara estem parlant, els infrarroig, etc.
Tota la raó. I on es crea tota aquesta energia que emet el Sol?
A veure, l'energia solar es crea en l'interior del Sol, on la temperatura arriba a 15 milions de graus. Ja hem dit fa un moment que en la fotosfera, la capa exterior, té una temperatura de 6.000 graus i que les zones fredes són de 4.000 graus i són les famoses taques solars. Doncs tot això es crea dins del nucli solar amb una energia que és un forn, aquí sí que és un forn, una pressió altíssima, que provoca reaccions nuclears, alliberant energia. Però el Sol també, no sé si ho saps, Sergi, el Sol també absorbeix energia. De la mateixa manera que la crea, l'absorbeix. Per què? Perquè és tan gran i té tanta força que sovint atreu els asteroides, els cometes, que passen a prop. Naturalment que quan couen el Sol es desintegren, però pensa que el Sol exerceix una forta atracció gravitatòria als planetes i els fa girar al voltant seu, d'aquí que se li diuen mons errants, els cometes, obligats a seguir unes lleis. De fet, el Sol es va formar fa 4.500 milions d'anys, però té un combustible encara per 5.000 més, per 5 milions d'anys més.
Doncs de moment encara li queda corda al Sol. Hauríem d'anar acabant, Carme, si volem tenir temps per comentar les activitats. Què podem comentar per acabar? Els cicles solars o comentaríem el que són les nanes blanques? Tot i que ja
no és igual, la nana blanca és un remanent de la mort del Sol, és a dir, el Sol d'una estrella, que passa per una sèrie de cicles, des d'una protoplanetària, des d'una nebulosa protoplanetària, etc. Però em refereixo que pot ser un forat negre la seva mort, pot ser una nana blanca. La nana blanca, en definitiva, és un remanent d'un estel que s'ha mort i d'aquesta mort en neix una nova vida.
D'acord.
Però d'això en podríem parlar bastament, perquè és que, resumint-ho, així sembla que queda com mig buit, no? No, no.
Carme, m'he estat mirant les properes activitats que teniu des de l'associació. El dia 22 d'aquest mes teniu, mira, precisament una observació astronòmica del Sol a través d'un telescopi. Després teniu aquella visita l'endemà, el dia 23 de juliol, al sincrotró d'Alba, Cerdanyola, que ja vas dir que no quedaven places, que s'havien exhaurit molt ràpidament.
Sí, sí.
I ja si mirem més endavant l'agenda, el mes de febrer de l'any vinent, estem parlant ja, 2013.
Ah, quin susto, perquè et havies saltat el setembre, octubre, novembre.
Sí, que bueno, també tindrem, imagino, activitats, exacte.
Bueno, a veure, el setembre.
Vols destacar-me en una del setembre?
Sí, sí, el setembre, el 27 de setembre, ve el doctor Fernández, que ens parlarà dels neutrins, que s'han fet nous descobriments.
Sí?
Doncs sí, tant dels neutrins solars com dels neutrins terrestres.
Doncs valdrà la pena estar-ne
pendents. Els neutrins es juguen molt fort amb el bossó de Higgs.
Mira, jo m'avançava al febrer, però si et sembla m'aturo a l'octubre, que ens vas avançar, Carme, que vindrà l'associació un dels científics que està a Melbourne implicat en aquesta investigació del bosó de Higgs. Tenim ja data confirmada?
Sí.
Seria... Sí? A veure, me la puc apuntar?
Sí, sí, apunta. Em sembla que és el 15 d'octubre, no?
El 15 d'octubre seria... Jo no la tinc anotada, eh? Jo tinc anotada la del 21 de febrer,
no, però...
que és quan vindrà la Sònia Fernández Vidal a fer una conferència sobre... bé, ella és física quàntica, per tant...
L'octubre ens ve a parlar el doctor Ramon Miquel sobre
el bosó
de Higgs, sí. Però ara la veritat és que no recordo exactament...
Sobre aquest tema, recordeu que comentarem el programa dimarts de la setmana vinent, no l'altre, el dia 24. No pateixis, Carme, que m'ho està aquí buscant, pobre, amb l'smartphone, ja m'ho comentaràs.
Mira, doncs ja està, el 15, espera't.
En principi confirmaríem 15, eh?
No, espera que t'ho dic del cert.
Vinga, la Carme se'n vol assegurar del tot. Queden 20 segons, però Carme, eh?
25 d'octubre.
25?
25 d'octubre, conferència del doctor Ramon Miquel sobre el bosó de Higgs.
Doncs aquesta és. Carme, moltíssimes gràcies.
No, tu.
I ens veiem el dia 24 per parlar d'això, del bosó de Higgs.
Sí, però no podríem córrer menys.
Ho intentarem.
Gràcies, bon dia.